Lleuger, Jordi Cominal. Moltíssimes gràcies.
Ara ets la cavalla més i millor, eh?
No diguis això, home.
Adéu.
Secrets no es diuen. Enric, una última. Amb quina marxem?
No, llavors, quan ja s'obren els llums i ja la gent no acaba de marxar i dius, bueno, escolti, nois, marxem, llavors jo sempre poso aquesta. No hay cama pa tanta gente.
Va, doncs marxarem amb aquesta. Que vagi bé, vinga. Moltíssimes gràcies a l'Enric, al DJ Enric Sierra, que avui ens ha portat aquesta selecció de música carnavalera. Va, a aquesta hora, a les 10 i gairebé un minut, ens actualitzem. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Que els pagesos es preparen per la gran mobilització de demà. Han convocat marxes lentes que sortiran de diversos punts del país per bloquejar el port de Tarragona, Mercabarna i l'AP7 a l'altura de la Jonquera. Una de les incògnites és saber com actuaran els Mossos en cas d'incomunicar aquestes infraestructures, si desallotjaran o no els manifestants. En una entrevista aquí al 9C de RAC1, el sotscap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial dels Mossos, Josep Lluís Rossell, diu que dependrà de si es garanteix o no la lliure circulació.
A priori, teòricament, no n'hi hauria d'haver-hi, sí, perquè les comunicacions que ens han fet és que no són detalls, sinó que són marxes de tractors i, per tant, no han comunicat en cap moment que volguessin tallar cap via. Sempre diem el mateix, nosaltres no hem d'intentar compaginar, trobar l'equilibri entre preservar el dret a la manifestació i a la protesta, òbviament, però també el dret a la mobilitat.
I deixa clar que els pagesos han comunicat les protestes per demà, però que podrien allargar-se fins dimecres.
I d'altra banda, Barbate, a Cádiz, 6 dels 8 detinguts per la mort de dos guàrdies civils passaran la primera nit a la presó acusats d'assassinat.
Són els 6 homes que anaven a la narcollanxa que van vestir una patrullera de la Guàrdia Civil. Entre ells hi ha Kiko El Cabra, el pilot de la narcollanxa, que té antecedents. Hi ha 2 detinguts més que han quedat en llibertat provisional i que tenen antecedents per tràfic de drogues i contraband.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Als esports, a l'Eix Pariser. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui, el t'ho diràs?
Reunirem el nostre consell, com és habitual els dilluns, amb Santi Nolla i Antoni Bassas per repassar el més destacat del cap de setmana i després tertúlia amb David Bernabéu, Lluís Carrasco i Fernando Polo per explicar aquestes declaracions d'Adeco que han que generat cert rebombori. Hem parlat amb el periodista que va fer l'entrevista i que ens explicarà exactament què va dir Deco. I ho tancarem amb el final feliç i parlarem una mica de la Super Bowl amb
això
el David Llorenç.
Això a partir
Llorenç.
De 2:15, com sempre. Gràcies, Aleix. Fins ara.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Temps que tindrem més tranquils per aquest dimarts, eh?
Sí, sense les ventades d'avui, que un vent que ja ha anat afluixant les últimes hores, però encara es deixa notar en sectors de ponent del sud de Catalunya, anirà pràcticament desapareixent durant la nit i demà un dia doncs plàcid, tranquil, amb temperatures amb les dades d'avui al centre del dia, una mica menys fred al Pirineu, una mica més de bonança al Pirineu i una mica de temperatures més frenades a la costa i al prelitoral del centre i sud de Catalunya.
Gràcies, Abel, bona nit. Fins
bona nit, fins demà.
Les 10 i 3 minuts, una pausa i de seguida parlem dels 25 anys de l'últim concert de Sau amb Pep Sala.
RAC 1. T'imagines estrenar una cuina de disseny a mida i amb qualitat alemanya? Sona bé, oi? I si, a més, te l'emporta sense IVA, encara sona millor. Hem renovat la nostra botiga Ego de Sabadell amb les últimes novetats i tendències. Vine a visitar-nos i podràs deixar d'imaginar i emportar-te la teva cuina sense IVA. T'esperem al centre comercial Via Sabadell. Ego, la teva cuina de disseny al millor preu.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 4 minuts. Era un dia com avui, un 12 de febrer, i era també l'inici de la gira 12, una xifra que coincidia amb els anys de trajectòria de Sau. Avui és dilluns, però 25 anys enrere, més o menys també cap a aquesta hora, era divendres a la nit i al Teatre Casal de Vilafranca centenars de persones estaven gaudint d'un concert de Sau, i no un de qualsevol, aquell era el primer de prop d'una quarantena que havíem de fer per tot el territori durant els propers mesos. Aquella mateixa setmana, el Carles Sabater i el Pep Sala van anar expressament fins a Vilafranca per parlar de l'inici d'aquesta gira 12 en una roda de premsa. El que sentireu ara és un fragment d'aquella conversa sencera que ens han cedit des de Ràdio Vilafranca i que mai s'ha més íntegrament. És una roda de premsa d'ells dos amb els periodistes locals que dura quasi 40 minuts. Aquesta, com dèiem, però és només una petita part on Carles Sabater explicava als mitjans locals com vivien aquest moment i què n'esperaven d'aquella gira.
Aquest any, sense volar, han canviat molt les coses. O sigui, la gira és perquè l'any passat vam fer això, 12-15 concerts, especialment, diguéssim, dedicat a llocs grans, però i amb ànim de continuar la gira, mai d'haver-la acabat, no? Aleshores, doncs, el disc nou el comencem a preparar ara, tenim gent a la banda nova, hem tancat el restaurant on anem sempre a dinar. O sigui, hi ha tota una sèrie de canvis que és independent d'anar endavant o enrere, no? Vull dir, nosaltres estem ara aquí i hem decidit fer això, no?
És amb quasi tota seguretat la darrera roda de premsa que va fer Carles Sabater, aquests canvis dels que parlava, però que mai es van poder concretar en aquella gira perquè el concert del 12 de febrer del 99 va tenir un final totalment inesperat.
Bon dia. El cantant i actor Carles Sabater ha mort d'un atac de cor aquesta matinada. La mort li ha arribat de sobte, just després d'acabar un concert a Vilafranca.
Sabater, que moria, ara ho sentíem, a Vilafranca del Penedès, de matinada ja, després de dues hores de concert, que alguns dels testimonis que hi van anar recorden amb una barreja d'eufòria i de tristesa alhora. És el cas, per exemple, de la Mar, que només tenia 10 anys i que aquest era el seu primer concert.
Hi vam anar amb els pares d'una amiga, eren molt, molt jovenetes, recordo fins i tot com anava vestida, i també recordo l'endemà, doncs, tot el xoc, no?, de no entendre què havia passat, en el sentit de que el dia abans érem anar al concert i l'endemà rebem aquesta notícia per part dels pares de l'amiga. I, de fet, recordo estar-me escoltant a la ràdio, perquè ens vam posar a la ràdio de l'habitació de la meva amiga i la seva germana, l'horari allà. Recordo que teníem unes entrades que ens les van signar abans de que comencés el concert i el pare de l'amiga ens les va portar després. Aquestes entrades signades no les vaig tornar, amb els anys no les he tornat a trobar més. Sempre m'ha sigut molt de greu i era tot una barreja de sensacions.
Un altre testimoni, també el de la Sílvia Cànovas, tertuliana del No ho sé, els divendres, que va ser també en aquell concert i que el recorda així.
Al sortir, jo direcció de casa meva, ja vaig veure que hi havia una ambulància que anava cap allà. Hi havia molta gent, molts fans van anar cap allà, és veritat. Sé que un grup de fans va acompanyar l'ambulància, bueno, a peu, cap a l'hospital. Va haver-hi un daltabaix bastant considerable, sobretot per no saber què estava passant. I l'endemà va ser com una mica traumatitzat. Me recordo que molta gent ens vam com congregar al casal, fora, com del pal. Això ha passat aquí, i és veritat que ha passat. Va ser un daltabaix.
Doncs avui, el No ho sé, volem recordar com va ser aquell concert de fa just 25 anys amb en Pep Sala, el compositor colletrista de Sau, que a banda dels seus sentiments també afronta algunes de les polèmiques dels darrers anys al voltant de la mort de Carles Sabater. Pep Sala, com estàs?
Bé, aquí, molt content d'estar amb vosaltres.
On estem ara mateix? Ubica'ns una mica.
Estem a Santa Eulàlia de Riuprimer, als estudis Lindy Studios, que són els estudis que vam, curiosament, vam gravar el darrer disc de Sau, amb la gent a l'esquena, i aquests estudis han anat creixent. Jo he estat treballant aquí els últims darrers anys. Casualitat de la vida, aquí hem l'última cosa que s'ha gravat aquí, perquè ara tancaran aquests estudis, i és una cançó que hem fet ara, que es diu Nous poemes i velles promeses, que precisament parla del Carles, no?, i parla d'aquella època. Aleshores és curiós com si haguéssim tancat un cercle, un cicle amb 26 anys, que ha durat 27, pràcticament.
Aquesta nova cançó que va sortir la setmana passada, i com deies tu, està dedicada al Carles i fins i tot al videoclip, i surt un actor que ens recorda directament a Carles Sabater.
Sí. És un actor fantàstic, que es diu Guim Puig, que és un home d'aquí, Centelles, un noi molt jove, però té una semblança força. A més, ell és actor, aleshores sap fer que ha estudiat els tics, el que tenia el Carles, i fa que encara s'assembli més, no? La vida real no s'assembla tant, però ell sap com fer-ho, no?
Avui fa just 25 anys d'aquell últim concert de Sau a Vilafranca. No sé si quan arriba aquestes dates tens com un rau-rau estrany.
I tant que sí, home. I amb el Carles el tenim present sempre. amb la banda, amb el grup, cada assaig, cada gravació, cada sopar que fem abans d'un concert, cada cop que ens trobem, el Carles sempre surt en les converses. Vull dir, el tenim molt present. A vegades un fa un acudit i algú altre després diu, això ho hauria dit el Carles, saps? Que ho he dit jo, això. El que passa aquests dies no pots evitar, doncs, reviure un dia horrorós, el pitjor dia de la meva vida, sense cap mena dubte.
Com el recordes? Com va començar aquell dia? Era primer concert de la gira 12, eren els 12 anys que portàveu amb Sau. No sé si recordes això, com va anar el dia, a quina hora veu arribar a Vilafranca, proves de so...
Bé, vam fer l'habitual, és a dir, suposo que vam arribar a les 6, entre 5 i 6 de la tarda, i vam fer les proves de so. Recordo que el teatre feia baixada, i això és un problema, perquè ens agradava saltar i fer el mico de l'escenari. Aleshores, cada cop que saltes, vas una mica endavant quan fa baixada. I recordo que haver comentat amb el Carles que ens fotrem de lloros aquí. Era el primer concert d'una gira, que hi havia vingut molts canvis. Teníem un bateria nou, i teníem el Toni Pagès, pobret, que havia sigut d'alumne meu de petit, i que el conec de tota la vida, i pobret, el primer concert, doncs es va trobar. Teníem també un pipa nou, un rodi nou, que a més se'ns va trencar el clavillé de la guitarra, vull dir, d'aquelles coses. I hi havia moltes novetats, perquè sempre que comença una gira, l'espectacle és nou. No era un dia d'aquells que més relaxat al concert, sinó que el primer concert de la gira sempre és allò, com ja ens ho hem fet bé a l'ordre de les cançons, etc. No? Però estava, bueno, estava bé.
El Teatre Casal de Vilafranca es manté intacte respecte a fa 25 anys, el terra continua fent baixada. Tu no hi has tornat mai més allà, oi? Fins i tot vam proposar de fer aquesta entrevista allà al Teatre Casal i no vas voler, no?
No m'hi veig en cor. No m'hi veig en cor. No sé com reaccionaria, i menys per fer una cosa pública, no? No sé com reaccionaria jo allà. Saps que simplement és una cosa... O sigui, tinc... Les reaccions d'un són imprevisibles. Si has de fer una cosa, una entrevista, o has de fer un concert, també ens van sentir a vegades anar-hi a fer un concert i em dic que no, perquè no saps la reacció que jo tindré quan estigui allà, i tampoc en tinc cap ganes honestament de tornar-hi. A Vilafranca hem tornat. No, la gent de Vilafranca no en té cap culpa, pobra gent, que a més era un dels llocs nostres preferits, i la gent ho sap, que tots els grups tenen els seus espais preferits, no? I teníem, per exemple, Manresa era un altre, i Vilafranca era un lloc que sempre ens havíem estimat molt. I no em fa res, però en aquell espai determinat em farà revir un pilot de coses, que com fas, per exemple, una entrevista, doncs vas... Per bé que ho revius és diferent, no?
Aquell concert, com dèiem, a Vilafranca, havia de ser l'inici d'una gira, que havia de ser força llarga. Teníeu previstos en aquell moment més de 35 concerts, i fins i tot crec que alguns a l'exterior, a Alemanya o a Bèlgica... No sé si tu ho has sentit mai, Pep, però els companys de Ràdio Vilafranca ens han cedit una roda de premsa que vau fer aquella mateixa setmana a Vilafranca. És una roda de premsa llarga, que dura gairebé 40 minuts, però, entre d'altres, hi ha aquest fragment on tu expliques això.
El primer concert d'una gira sempre és allò... Tampoc no saps ni tu mateix, no? Com és, perquè no l'has posat mai en pràctica, no? El que sí que hi haurà com a col·laboracions, doncs, que tindrem, doncs, durant la gira, és la Simone Lambrex, amb alguns concerts determinats. Però aquí a Vilafranca és el primer, aleshores hi ha les sorpreses. És el concert en si, és una sorpresa per nosaltres mateixos, no? A més, ens costa que, per cartes que hem rebut i trucades que hi ha a l'oficina, doncs, que vindrà molta gent de fora, perquè és el primer concert de la gira, no? Aleshores, doncs, què faran aquests ara, no? Nosaltres ens ho preguntem, què farem.
Tu recordes quines sensacions teníeu en aquell inici de gira, 12 anys de la banda? Quins eren els ànims a l'hora de començar?
Eren uns temps difícils per nosaltres, perquè havíem tingut problemes econòmics com a empresa, havíem gent que ens havia enganyat, gent que ens havia estafat, però teníem il·lusió. Estàvem a punt de fer un disc nou, i havíem començat a assajar cançons, havíem començat a preparar i a buscar idees, i havíem començat, però el nostre problema era muntar un espectacle nou. Ens feia molta il·lusió, perquè sabíem que podia ser molt interessant, i més tenim idees molt bones, però no era una cosa molt relaxada, perquè estàs fent el primer concert de la gira, no estàs allò, uau.
Arriba, com dèiem, aquest dia, un dia habitual com era evidentment era excepcional perquè era el primer de la gira, però unes dinàmiques habituals en un grup, arribar a fer les proves de so. Com deies, hi havia membres nous al grup, hi havia el Toni Pagès. Tenim un fragment del concert d'aquell dia. En principi, tot va anar bé. Aneu cap al camerino, s'acaba aquest concert, i què és el que passa allà, Pep?
Evidentment, com dèiem abans, estàvem tensos, no? I havia anat molt bé el concert. La veritat és que va anar molt bé, no? I en Carles va estar especialment esplèndid. I vam arribar al camerino, ens vam fotre una abraçada, com ho solim fer, però aquell dia més, perquè allò... Hi havia sempre la incertesa, i vam dir, no, ostres, uau, tornem a ser nosaltres, no? I jo recordo que jo portava lentilles i em vaig posar de cara, però me'ls volia treure perquè me molestaven, no? Aleshores, doncs, vaig notar que el Carles em feia com una empenta, com si em fes una broma, i li dic, no em vegi el que em faràs fer mal, no? I no era que m'estava empenyent, sinó que havia caigut. Aleshores va caure, vam trucar immediatament una ambulància, i jo vaig acompanyar i no vam arribar a l'hospital, diguem-ne.
Clar, no sé si en aquell moment us vau pensar que potser era que no es trobava bé o...
Jo vaig tenir una intuïció des del primer moment, perquè el primer vam dir, tranquil, s'ha desmaiat, i vaig dir que no. I el primer que vaig fer va ser trucar el meu sogre, que és metge, i em va dir el que podia fer, aixecar-li els peus, etc. Però vaig demanar que truquis una ambulància i la veritat que va venir molt de pressa. Però vaig dir, jo en l'acte vaig tenir una intuïció xunga, no sé per què. Vaig tenir una intuïció que no era un desmai.
Com amb totes les morts i amb la mort d'una persona coneguda, molt coneguda, com era aquell moment el Carles, evidentment que després sorgeixen molts rumors, sempre s'ha explicat què va passar, una aturada cardiorrespiratòria, però també hi ha hagut com molta història al voltant, no?, de què és el que realment va passar. No sé si et sap greu que sempre hi hagi hagut aquesta ombra del dubte que ha envoltat la mort del Carles aquell dia en aquell concert a Vilafranca.
A veure, això és inevitable, és com que sempre passa, aquestes coses la gent parla i sense tenir la informació adequada, no? Bàsicament, el Carles era un home actiu, un home que és molt intens en la vida i simplement va patir una aturada cardiorrespiratòria, doncs que es veu que és força, diguem-ne, freqüent, no és excepcional això, no? I bàsicament, si no tenia excessos, ni va tenir una sobredosi de res, ni una vida sana, ningú fa una vida sana, i els pocs pecats que un pot fer amb la salut no són una excusa, no són raó per fer això, sinó cada setmana hi ha un...
Clar, però molta gent encara diu, no, és que això van ser les drogues, no?
Sí, bueno, també, clar, és els mites i els personatges malditos, que diuen, agraden molt, no? No va ser una sobredosi, va ser simplement un infart.
Recordes quin havia de ser el següent concert, el segon concert de la gira, o ho tens tot una mica borrós, com va anar després?
No ho recordo, en absolut. Clar, com vam arribar a l'hospital era una situació molt...
Estaves sol, tu, amb ell. A l'hospital veu arribar vosaltres dos.
I immediatament a darrere va venir Mitchell i la Mònica, que eren la gent que ens portava en el manejament, i vam entrar, ens vam fer esperar, després vam entrar, ens vam comunicar això, i em van donar un sedan, no sé què em van donar, i a partir d'allà, diguem-ne, recordo, ho tinc tot molt borrós, no?
No sé si saps que cada 13 de febrer, al Teatre Casal, cada any hi va algú a deixar unes flors, a fer un petit record al Carles.
Sí, ho he sentit a dir. I, evidentment, el Carles és una persona molt pública i molta gent se l'estimava i va ser un impacte i, evidentment, és normal que la gent el recordi i tots encara tenim una tristor sobre, no ens hem tret de sobre, evidentment. Són gent que creixen una petjada molt gran. El Carles era un home... un carisma, amb un saber estar, amb una presència escènica, diguem-ne, que va deixar una petjada molt, 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 molt gran a la vida de molta gent, no?
No sé si fins i tot el fet d'estar al seu costat, un paio guapo, que cantava bé, que feia bé d'actor, feia com aquest punt una mica de ràbia, de dir, ostres, Carles, és que sembla que ho fas tot bé o que ha generat una mica aquest halo al teu voltant.
He vist molt pocs artistes amb la presència escènica que tenia el Carles, no? I hipnotitzava el públic, no? I a l'escenari nosaltres tenim les nostres feines, sense haver-ho parlat gaire, tenim les nostres feines molt ben repartides, no? Però l'escenari, el domini de l'escenari i el disseny de l'escenari, la il·luminació, els llums, els treballava ell, era molt gran, era molt, en sabia molt de dominat de l'espai escènic, no? I el fet de que fos un home atractiu, guapo, era accessori, és que en sabia molt. M'entens? Hi ha molta gent que és molt guapo i no en saben, no? El problema que a vegades, el fet de que fos un home guapo, un home atractiu, per molta gent no els servia d'excusa per dir, bé, pues comptaves, perquè... No. Jo vaig aprendre molt amb ell. M'indicava, em deia, pos aquí, em fotia creus a l'escenari, el solo de guitarra el fas aquí, o no sé què, allà... en sabia molt, em renyava, perquè on vas amb aquesta camisa? És un home que en aquest aspecte era el que tenia el domini absolut de l'escenari, no?
Fèieu bon equip, vaja.
Sí, nosaltres érem amics abans de res, primer de tot ens vam fer molt amics amb el Joan, amb tot el grup, amb la resta de la banda, no? I això ho vam mantenir molt clar, ho teníem molt clar fins al darrer dia, no?
Creus que d'alguna manera s'ha estat una mica injust amb tu en aquests 25 anys des que va morir el Carles? S'han dit moltes coses, se t'ha criticat per alguns comportaments. M'imagino que tu també ho deus haver passat malament per això, no?
Sí. Sau, també m'hi hem creat moltes enveges. I el país a vegades tenim aquest vici. Jo simplement... crec que és un tema més de desconeixement de les coses, que i és fàcil, és molt fàcil parlar, i sense gent que tergiversa una informació i a vegades amb desconeixement i amb innocència i a vegades amb mala bava.
Com has gestionat tu això?
Doncs tranquil·litat i amb bons aliments, i tampoc podem tornar boig, no?
Tinc la sensació que no has volgut mai entrar molt en polèmiques, no? Sí que una vegada, arran de la publicació d'un llibre, crec que vau haver de fer un comunicat per desmentir el que es deia en aquell llibre, però te n'has volgut mantenir una mica al marge i no entrar en el fons de les polèmiques, no, també?
Exactament. No, el que no he volgut fer és fer de folclòrica. Allò dels programes aquests del cor, no caurem amb això, no? El que passa és que hi ha gent que... escriu coses i s'hauria d'informar i saber més bé de què parla, etcètera, no?
Just avui surt un nou llibre que ha escrit el periodista Pep Blai. No sé si en aquest tu hi has tingut alguna mena de participació o se t'ha convidat a participar-hi d'alguna manera o fer-te preguntes sobre el que s'explica en aquest llibre.
Sí, el Pep va estar... el conec i em va venir a veure i em va dir que ell coneixia molt poc el Carles i que volia escriure un llibre sobre el Carles, i doncs vam estar, ens hem trobat moltes vegades, l'he ajudat tant com he pogut, amb tot el que he pogut.
Pocs dies després de la mort del Carles, tu mateix vas anunciar que Sau s'havia acabat, i va ser així pràcticament durant 20 anys, fins que l'any 2018 neix Sau 30. Què ha representat per tu aquest nou projecte?
Sau 30 és una cosa que mai ha estat dissenyada ni pensada. La castanyada, el dia de la castanyada de l'any 2017, ens vam trobar a Vilanova de Sau, allà on vam fer el primer concert, vam poder rememorar...
A les Tallades,
el primer concert que vam fer de Sau allà. I el vam poder fer igual amb els amics, amb un concert petit, amb amics, amb una merda d'equip, etc. No volíem fer un gran, no? I ens vam retrobar part dels músics que vam estar amb Sau, i va ser fantàstic, i vam fer unes quantes cançons i vam veure que, ostres, que hi havia química, que encara hi havia allò. Jo havia convidat en Jonathan Argüelles perquè ell estava en una banda de tribut a Sau, i jo el conec de tota la vida, i li vaig dir, per què no vens i cantes un parell de cançons, ja, una festa informal. I allà vam decidir que faríem un concert al Liceu, perquè el Sau no havia actuat mai al Liceu. El que passa que un cop ho havíem decidit ens vam donar compte que el Liceu, doncs, estava ocupat, no estava lliure fins cap d'un any. Aleshores, allà, sense voler, ens van demanar gent que es va enterar, doncs ens va dir si volíem fer algun concert pel mig, vam dir, va, així, si engreixem la màquina i treballem, i sense voler estàvem en marxa fent concerts i fent gires, etc. No? Aquest projecte es havia d'acabar l'any 2019, i res, de fet es va acabar, amb un darrer concert que vam fer a l'Auditori de Sant Cugat, i el que passa va venir la pandèmia, i a la pandèmia estàvem tots a casa avorrits i vam començar a enregistrar cançons. Així jo vaig començar a fer cançons i sense voler, sense haver-ho previst, estàvem un altre cop fent un disc i començant un concert de nou.
Abans, a l'inici de l'entrevista, ens parlaves d'aquesta cançó que va sortir la setmana passada. De què parla aquesta cançó? Hem parlat abans de la imatge d'un actor que s'assembla molt al Carles, però i la lletra?
Bé, simplement és el record que en tinc jo. És una cançó que parla del que recordem, no? Del que recorda que tinc d'en Carles i de que, bé, com totes les cançons, és un punt onínic, no ho sé, poètic, si ho intento, almenys ho he intentat. I parla del record que tinc, i hi ha moltes mencions amb frases de cançons de Sau que havíem escrit, que parlant de nosaltres mateixos, no? És com un petit joc que proposo a la gent que ens escolta, perquè la gent que ens segueix entendrà moltes frases que hi ha i se veuran. Per exemple, hi ha una frase que diu, vam seguir navegant, tot i que ja sabíem que la vida és de veritat. Aquesta, que la vida és de veritat, és una frase que surt amb una cançó que es diu Percentatges, etc.
El seu significat, no? Tots són referències.
Sí, és una col·locada d'ullet, sobretot als fans, no? La gent que ens segueix, que penso que i la gent que s'estimava el Carles, i doncs és com un joc que proposes i això, una col·locada d'ullet. Promeses segellades
que mai vam oblidar. També fa uns dies vam saber aquesta gran novetat, que és que hi haurà una pel·lícula. No sé si ens en pots dir alguna cosa. Entenc que serà de ficció, no serà un documental, sinó serà ficció, eh?
Sí, és una pel·lícula de ficció que jo sé molt poca cosa de la pel·lícula, eh? Però sé que estarà basat en la nostra història, sobretot els primers anys, una mica, però més o menys és el pas del ser un grup que no coneix ningú a funcionar i a ser una mica reconeguts, no? Hi haurà una noia que és la directora, que es diu l'Elisabet Terry, i els actors, doncs, el que farà de Carles és el Guim Puig, que surt en el videoclip, el que farà de mi, pobret, és el Pol Monent, i de Joan Capdevila és el Guillermo de les Heres. Han agafat aquests perquè, bàsicament, el Brad Pitt no podia.
Hi ha un altre projecte que és que ha convergit tot ara, que és la Fundació Sau. Explica'ns què és exactament aquesta fundació.
Sí, és un projecte que fa 3 anys que estem treballant, que té 3 objectius. El primer és preservar i difondre i divulgar, etc., el llegat de Sau. El segon és ajudar una mica la música catalana amb la mesura que podem, els grups que comencen. I el tercer és treballar amb institucions i empreses i en la investigació entre la música i la salut mental. Com podem utilitzar la música per ajudar les patologies, el tractament de patologies mentals, i com podem utilitzar tot el que coneixem de la salut mental per ajudar les patologies, els trastorns que té la gent de la música. Per exemple, quan la gent, molts artistes, quan deixen d'actuar, doncs cauen en la depressió, perquè l'adrenalina de l'escenari és com una addicció, també. O altres addiccions, com pot ser des del cortisona o fins a altres addiccions, doncs ja més com la cocaïna o altres. I tindrem un espai on tenim pensat durant aquest any crear una mena d'exposició, museu, o que vulguis dir-ne, molt immersiu, molt interactiu, amb el qual ens permetrà viatjar en el temps i a llocs i a moments de la història de Sau. Podrem assistir a concerts de l'any de la pera, no?
Pep, acabo. M'imagino que moltes vegades hauràs pensat, si retrocedim en aquella nit de fa 25 anys, si no hagués passat el que va passar aquell dia, si el Carles encara hi fos, creus que Sau encara existiria? Alguns grups de la vostra època encara estan fent algunes coses, estan fent concerts, s'han aturat uns anys, han tornat.
Jo estic segur que haguéssim seguit, potser amb un ritme més tranquil, però haguéssim seguit combinant les nostres activitats personals amb el grup, que era la idea ja des del primer dia, no?
Pep, acabem. Et volia demanar si t'agradaria alguna cançó especial per tancar aquesta entrevista.